segona línia, Toni Murciano. Mig de meler, Eudald Serra.
A Rockville tot gira, hi ha hagut aquest cap de setmana descans, els sis nacions, de seguida en parlarem, farem balanç amb els nostres homes rugby, amb el mig de meler i la segona línia, l'Eudald Serra i el Toni Murciano, però avui també hem de parlar d'un mite del rugby. Toni Murciano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Eudald Serra, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
I és que ahir va anunciar la retirada, la seva retirada, una llegenda del rugby.
Smith again. Carter goes for the drop goal. Dan Carter.
És un dels moments de glòria del neozelandès Dan Carter. Un parell d'accions seves que permetien a la seva selecció, Nova Zelanda, remuntar un 21-17 en contra davant Austràlia i guanyar el Mundial del 2015. El segon de la carrera d'un jugador amb uns èxits que han ultrapassat l'àmbit esportiu. Estem parlant d'una de les grans referències dels All Blacks, 38 anys, considerat el millor obertura de la història. Clar, per aquells que no estiguin gaire acostumats a veure rugby, Toni, Eudald, estem parlant d'un dels grans de la història del rugby, no? Dan Carter. Toni.
Sí, estem parlant de potser el millor jugador de la història. Un jugador neozelandès que ve de Canterbury Crusaders, un dels equips que porta dels millors jugadors de la història en aquest món del rugby. Podríem comparar-lo una miqueta amb Johnny Wilkinson, amb permís de molta gent que potser estigui enamorada de Johnny Wilkinson. Podríem dir que Dan Carter està una mica per sobre. Més que res pels títols que va aconseguir i per la seva personalitat. Diguem que no era un jugador molt alt, però era un jugador potent, era molt intel·ligent, molt precís amb el peu. Parlem dels ítems de Dan Carter, podem parlar de que ha sigut tres cops millor jugador del món, ha guanyat dos mundials, que poca broma, és el màxim anotador històric dels All Blacks, superant, no sé si amb 300 o 400 punts a Wilkinson, a l'anglès Wilkinson, i ha tingut 112 caps amb la selecció Kiwi, amb els All Blacks, o sigui, són tots rècords, un jugador que era una gran persona dins i fora del camp.
Mira, plega a Toni sent el millor anotador de la història del rugby, 1.598 punts, 350 més que l'anglès Johnny Wilkinson, a qui ara feia referència, eh? Per tant, no ho sé, Eudald, és com si ara diguéssim el més gran golejador de la història, podríem dir-ho així.
Sí,
si féssim el símil futbolístic, eh?
Jo crec que ha dit dos noms claus, el Toni, el de Dan Carter i el de Johnny Wilkinson. Són els dos millors mitjos d'obertura del segle XXI, això de llarg, perquè si tirem enrere el rugby fa 30, 40, 50 anys no podem comparar perquè era un esport diferent, com passa amb tots els esports, i per tant aquestes comparacions es fan difícils, no? Però jo sí que crec que Dan Carter probablement ha estat un graó per damunt de Wilkinson, que ja era un extraordinari jugador, amb un peu de vellut, com diria el Toni Murciano, amb els bons xutadors, que això és molt important amb un jugador que s'encarrega doncs, d'intentar transformar els cops de càstig, els llançaments addicionals, però a més un jugador amb una visió de joc extraordinària. Estem parlant de que és un mig d'obertura, que vindria a ser una mica l'organitzador, el cervell de l'equip, sobretot dels jugadors de tres quarts. Jo vaig tenir la sort de veure-la jugar una vegada en directe, només l'he vist una vegada en directe, per televisió l'he vist moltes, i va ser al Camp Nou quan l'any 2016 es va jugar a la final del top 14 de la Lliga Francesa, que va enfrontar el Racing de París, amb l'equip que ell jugava, i el Toló, que llavors era com una selecció mundial i era el gran favorit. Doncs bé, el Racing de París va guanyar aquella final amb un home menys, amb una expulsió en vermella directa des del principi de partit, i Dan Carter va fer una exhibició. O sigui, em va semblar, vist en directe, encara molt més extraordinari del que de vegades et suposa ja veure'ls per televisió, i això que ara les televisions amb alta definició, doncs pràcticament no se'ns escapa cap detall, no? Sens dubte estem parlant d'un dels grans, no només dels All Blacks, sinó també un dels grans d'aquest segle XXI i del rugby.
Va jugar a l'USAP, per cert, el que passa que...
No va tenir gaire sort perquè es va lesionar molt de gravetat.
Sí.
I va jugar molt pocs mesos.
Mira, 5 partits va jugar només. Sí. Temporada 2008-2009.
Diríem que estava cantat, perquè quan va arribar a França l'esperaven amb els braços oberts, els contraris, precisament.
Sí.
I sí que és veritat que, sapiguem que venia el millor jugador del món, li van donar per tot arreu, eh? Sí, és veritat que es va lesionar amb el tendó d'Aquiles, si no recordo malament, però...
Sí, el tendó d'Aquiles, tens raó, Toni, sí.
Els 5 partidets que va poder jugar, doncs... li van repartir bastant. Semblant el que li passa al Neymar amb el Paris Saint-Germain, doncs el Dan Carter amb l'USAP.
S'ha de dir, però, que tot i aquesta greu lesió que va tenir, que ja el va apartar pràcticament tota aquella temporada, és de ressaltar que el mes que ve, crec que primers del mes de març, fa 39 anys, és a dir, que estem parlant de que es va recuperar i que ha continuat jugant a bon nivell. L'any passat encara va estar a la Lliga Japonesa, que és una lliga que ha crescut força, i a veure, amb un esport tan dur, i més en el rugby modern, on el físic és tan i tan important, mantenir-se gairebé en actiu fins als 39 anys, no sé, em corregirà el Toni, però això té molt, molt de mèrit.
És molt difícil, exacte. Sobretot amb aquest nivell que juguen ells. No és el mateix jugar... Bueno, tampoc, perquè el nivell és diferent, però les nostres capacitats també són diferents. Una obertura, diguéssim, que físicament pot aguantar potser una mica més fins a edats més grans, ja que, diguéssim, que és el migcampista, és el servei. Físicament no ha d'implicar-se tant, però Dan Carter ho feia. Dan Carter li era igual ordenar una jugada perquè juguessin els seus jugadors o ficar-s'hi ell. Era tot potència, rapidesa...
Placava com els centres o com davanters, fins i tot algunes
exacte.
Vegades.
I això requereix un esforç físic brutal. Ha arribat fins a molt gran. Sí.
Abans d'anar amb el tema 6 nacions i per tancar tema d'en Carter, us volia preguntar, John Olomo, que potser ha estat el jugador dels All Blacks que ha tingut aquest component mediàtic, no sé si l'ha tingut prou d'en Carter, no? Però Carter està per sobre de nivell de jugador de rugby de John Olomo, que recordeu va perdre la vida, va morir per un tema de salut, de ronyons el 2015, el novembre del 2015.
Mira, saps què passa? Que jo crec que és molt difícil de comparar els dos. Primera, perquè ja no jugaven a la mateixa posició, sí. John Olomo era ala, que ha tingut molt d'impacte en el rugby neozelandès, sí, moltíssim ha tingut Dan Carter, però és que John Olomo, quan va irrompre, és que va ser, jo crec, un abans i un després del rugby. Mai havíem vist un jugador de 1,90 m i més de 100 quilos de pes, córrer com corria, la velocitat que imprimia, abordar com abordava els seus rivals. Per tant, va ser un jugador que jo crec que va marcar un abans i un després en aquest esport. Ara, no se'l pot comparar perquè un era ala i és una posició molt específica, molt diferent, per exemple, a un mig d'obertura, no? Mm-hmm.
Toni?
Molt d'acord.
Sí,
És veritat que el John Olomo va trencar esquemes i va donar pas al rugby modern que diem, on els ales ja passen a ser alts i forts i ràpids. I és molt diferent la situació del Dan Carter, que és una posició totalment diferent i amb unes capacitats i unes demandes diferents.
Bé, Dan Carter, que s'ha retirat, avui jo crec que valia la pena que en féssim una especial menció, perquè estem parlant, no sé si del Messi del rugby, però sí que, evidentment, d'un dels jugadors que ha marcat la història d'aquest esport. Me'n vaig als 6 nacions. Estem en cap de setmana d'aturada, hem ja disputat dues jornades, i déu-n'hi-do el que hem donat de sí. França, líder, 9 punts, empatada amb Gales, que també ha sumat 9 punts en aquestes dues primeres jornades. La vigent campiona, Anglaterra, que recordeu, es va deixar una sorprenent victòria en mans d'Escòcia, que tornava a guanyar a Twickenham, atenció, no aconseguia des de l'any 1983. Anglaterra, 6 punts, la sotscampiona del món i vigent campiona de les 6 nacions, és tercera, no sé si ja ha dit adéu al torneig. Escòcia, gran inici, 5 punts, no només va guanyar a Twickenham, sinó que va estar a punt fins i tot de donar la sorpresa davant Gales, va perdre 24-25 a Murrayfield. Irlanda, 2 punts, tanca Itàlia, com sempre, de moment sense sumar. Toni, home, jo saps que sóc molt pro-escocès, m'agrada molt la selecció escocesa,
I
escolta'm, quin inici, és que em tenen sorpresos.
Déu-n'hi-do. Estem disfrutant veient Escòcia, perquè, a veure, molta gent diu que Escòcia podria ser una de les favorites per guanyar els 6 nacions. Jo, personalment, i és la meva opinió personal, no estic d'acord. Jo penso que Escòcia doncs, ens està divertint molt, està donant molt espectacle, són uns... carinyosament diríem que són uns canalles, tenen a dos jugadors com Finn Russell i Stuart Hogg que són uns, com diríem en castellà, uns jugones. Sí. Està donant molt espectacle i estan marejant molt el rival, però a veure, ojo amb Anglaterra va perdre, va ser una derrota molt dolorosa, una Anglaterra que ens va tenir, bueno, una Anglaterra irreconeixible, inèdita, no entenem, bueno, hi ha diferents factors que ens podrien dir per què d'aquesta derrota i per què d'aquest joc d'Anglaterra, però jo crec que ara, gràcies a aquesta oxigenació que va tenir contra Itàlia, trobarem una Anglaterra diferent que, per mi, és la favorita per guanyar aquestes nacions amb permís de França.
Uh-huh. A veure, jo crec que Escòcia i França, per mi, són les dues seleccions que més bon rugby han ofert en aquestes dues primeres jornades. Com deia el Toni, a Escòcia a mi m'agrada molt, jo tinc molta debilitat per com juga Escòcia i per com ha transformat aquest equip el seleccionador Gregor Townsend. Sí que és cert que potser per aspirar al títol va un palet just d'armari, que en diríem, de fons d'armari, és a dir, és una selecció que té un bon 15 o un 15 molt arreglat, però que a l'hora de banqueta no té els relleus d'altres seleccions com poden ser França, Anglaterra o fins i tot Irlanda o País de Gales, però en qualsevol cas ens està fent gaudir molt aquests primers partits. Compte amb França, que ha fet el que havia de fer ja fa molt de temps, rejuvenir completament l'equip, apostar per gent jove, i si supera el pròxim partit, que és contra
França-Escòcia,
tindrà doncs molt a dir en aquest Sis Nacions. A mi França també m'estava agradant molt, té jugadors interessantíssims, ho hem comentat alguna vegada per WhatsApp amb el Toni, com és el cas del mig de melé Antoine Dupont, que em sembla ara mateix un autèntic fora de sèrie, ja no només a nivell del rugby europeu, sinó també del rugby mundial. Caldrà veure què passa amb Anglaterra, si revifa o no. Jo sincerament penso que Gales, tot i que ha guanyat els dos partits, va justeta, ha tingut molta sort, i que no se m'enfadin els aficionats galesos, va guanyar a Irlanda el primer partit amb jugant contra 14 gairebé tota l'estona, perquè van expulsar un irlandès en vermella, i li va passar el mateix amb Escòcia, perquè probablement si juga contra 15 amb Escòcia tampoc l'hagués guanyat aquell partit. I per tant jo crec que Gales està un pèl per sota, i segueixo pensant, França seria la meva favorita, però compta amb Anglaterra, a veure com es recupera i què fan aquesta tercera jornada, que és un partit clau que haurà de jugar al camp de Gales.
Jo vaig amb Escòcia, l'Eudal sempre ha anat amb Irlanda, no has parlat d'Irlanda, clar,
no, però fatal. Puc parlar, eh? Podríem haver guanyat perfectament. No. Podríem haver guanyat perfectament a País de Gales. A mi em van semblar molt millors que País de Gales aquell dia, però van jugar amb 14, i l'altre dia s'ha de reconèixer que en França, en els moments determinants de partit, no van estar tan bé com els francesos. És cert que no tenien ni Sexton ni Conor Murray, que és la frontissa, és la clau d'aquest equip.
En Jordi Murphy encara juga amb Irlanda?
Sí, però no ha estat convocat. És a dir, juga a Ulster, amb l'equip de l'Ulster, però no ha entrat a la preselecció de 36 jugadors aquesta vegada.
Val. Tu, Toni, ara parlo de Mone, però sempre t'ha agradat Gales, no? Pot ser?
A mi m'agrada Irlanda.
Gales. Ah, Irlanda. A més, com Eudal, sí, és veritat.
Això el Toni i jo estem d'acord amb això.
M'agrada molt Irlanda, Gales. M'agrada molt també, i de fet, quan guanya Escòcia, no em disgusto.
Home, l'altre dia, jo només amb la victòria de Twicken ens en tinc prou ja per tota la temporada, eh?
Exacte. A mi només em fa ràbia una miqueta, doncs, França i Anglaterra,
sí,
però més o menys com a tothom, eh?
Fa una mica més de ràbia, això és veritat.
Sí, fa una miqueta més de ràbia.
Molt bé.
Digue'm,
sí.
Cuidado en França perquè perd a Dupont per Covid.
Ah.
Ha donat positiu
aquesta
en Covid.
Aquesta no la sabia, eh? Doncs mira, no, avui no he mirat prou bé el Twitter com l'hauria de mirar, no he estat al dia.
Per això deia que cuidado amb Anglaterra i amb França, perquè França haurà de fer molta feina contra Escòcia, que està desbocada, Escòcia, està molt amunt, i França perd el referent, que és el seu mitjà melé, que és Antoine Dupont, que a veure com van els ànims de França i com ho tira endavant.
Molt bé, Eudal, Toni, un plaer com sempre parlar amb vosaltres de rugbi. Ja en parlarem també de la Lliga Espanyola, que ara estem en dos caps de setmana sense rugbi, perquè s'acosta el moment de la Copa, que tenim el Barça classificat per les semis, a veure si aquest any podem fer una transmissió com vam fer aquell dia, i amb el Barça campió, a veure si això va. Estigueu per ser atents a l'antena, que ara tinc aquí l'Isaac Vilalta. Com estàs, Isaac?
Què tal? Molt bé.
L'Isaac sempre ens porta el Genoll de Terra, que és l'espai antiracista, on recordem, expliquem històries de racisme al món de l'esport, i avui en portem una de rugbi que té a veure amb l'apartheid de fa uns quants anys enrere. Per tant,
I no és el que a tothom li ve al cap.
No desconnecteu, que jo crec que la història us agradarà. Gràcies, Toni, Eudal.
A vosaltres.
Que vagi bé.